Us hem explicat en aquest informatiu, d'una banda el govern espanyol ha convocat a sindicats i patronals el pròxim dia 7 de febrer per començar a parlar, a negociar quin hauria de ser l'augment del salari mínim de cara a aquest any. I a més, aquesta nit hi ha hagut aquí a Barcelona una reunió entre la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i Roger Torrent, que és el conseller d'Empresa, per tal d'intentar desencallar un acord per tal que Esquerra Republicana s'avingui a votar favorablement en la tramitació de la reforma laboral que ha de començar la propera setmana i s'ha de votar al Congrés dels Diputats. És acord, aquest text, aquest acord de reforma laboral al qual ha arribat el govern espanyol amb la patronal i amb els sindicats, però que de moment, des d'un punt de vista públic, encara no ha aconseguit tenir el suport dels partits que van propiciar la investidura de Pedro Sánchez en el seu moment. Estem parlant, en el cas de Catalunya, d'Esquerra Republicana, també hi ha el PNB, hi ha Bildu, etc. Doncs en aquest sentit hi ha hagut aquesta reunió aquesta nit. La ministra abans s'havia reunit amb els secretaris generals de Comissions Obreres i de la UGT a Catalunya i avui ens acompanyaran tots dos en directe al matí a Ràdio Estel. D'entrada podem saludar en Camil Ros, que és el secretari general de la UGT a casa nostra. Senyor Ros, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta nit hi ha hagut aquesta reunió entre la ministra i el conseller d'Empresa. Vostè confia que en el cas de Catalunya Esquerra Republicana finalment acabi permetent la tramitació en positiu d'aquest text de reforma laboral?
Jo espero que sí, perquè si mirem les bases de l'acord que hem arribat, doncs són bones i al mateix temps doncs, tenim coneixement doncs, que, bueno, a part del sopar d'ahir, que esperem que els hi senti bé el sopar, no? Que hagin fet allò un mar i muntanya, i que hagin sumat les coses d'un i d'altres i que hagi sortit ben bo el sopar, doncs que hi ha bases per l'acord, perquè sabem que també estan parlant entre ells. Durant la setmana passada potser sí que mediàticament se les van dir més, no? Uns i altres, però dona la sensació doncs, que hi ha més diàleg i nosaltres creiem doncs, que la majoria d'esquerres doncs, que va provocar doncs, primer la moció de censura al Rajoy i després els governs de Pedro Sánchez en Podemos amb acords doncs, que ja hi havia en l'àmbit laboral es pugui arribar. A vegades tens la sensació que les coses quan arriben al món polític no saps per on peten. No? I aquí és una mica la sensació com si el text de la reforma laboral estigui tenint altres debats que no són ben bé els del contingut de la reforma laboral, sinó del moment polític. No? Per tant, confiem que d'aquí al dia 3 es puguin posar d'acord.
I en tot cas, des del punt de vista polític i concretament sobre la reforma laboral, deia Roger Torrent que no li convencia, per exemple, al Parlament perquè deia que no era un text suficient, que era un text que quedava curt, deia.
Pues sí, per ell queda curt, per alguns queda molt llarg. Jo crec que el conseller Torrent, si amb una persona que treballa al sector del transport de mercaderies, una empresa amb multiserveis, que ara estaria cobrant uns 13.900 euros, em passaria a cobrar uns 22.000, si això es queda curt, que el Roger Torrent doncs, ho faci mirar. Jo crec que no saben del contingut de l'acord i que ho estan situant en un altre debat polític que és un error, i així és en l'ultraactivitat, així és en la contractació, i per tant, si mirem el que hi ha és potent. I el que no hi és, nosaltres en cap cas hi hem renunciat. Per tant, nosaltres seguirem insistint com seguíem insistint doncs, des de pràcticament l'any 2006-2007 que el salari mínim tindria que ser 1.000 euros i segurament ara es podrà que arribi 1.000 euros. No? I, per tant, jo crec que utilitzen arguments que parteixen del desconeixement real de l'acord.
Clar, ara vostè deia que això pot partir del desconeixement real de l'acord. De fet, l'altra queixa que hi ha, en general, per part dels partits polítics, és que els estan plantejant aquest acord pràcticament com un tràgala, si em permet l'expressió, i que no han tingut ni marge ni temps, pràcticament, a discutir-lo. No s'ha gestionat bé políticament els terminis, els tempos, en aquest sentit?
Però aquí és el que et deia abans, de quan entren a la dialèctica política, no? que a vegades no saps per on et surten uns i altres. No? Sí. Nosaltres negociem amb el govern, i evidentment també amb la patronal, i després és el govern el que s'ha de carregar, encarregar d'afinar aquestes coses. No sé si ho han afinat prou o no, no? Però, bueno, però amb això que es posin d'acord, nosaltres preferim que es convalidi directament el Real Decret i que no vagi projecte de llei, pels riscos que això pot situar després a l'hora de certes modificacions, no per millorar, sinó per empitjorar. Però, escolta, si decideixen el contrari a l'àmbit polític, tenen la legitimitat per fer-ho, no? Però vull dir que amb tot aquest debat, la sensació és que sembla que sigui blanc o negre. I no, aquest és un acord que té una suma de qüestions molt importants, no?, que cal tirar endavant, perquè si no es convalida, quan podrem tornar a arribar a un acord d'aquestes dimensions i que el signi la patronal? Pràcticament impossible, no? I, per tant, perdem el temps i perdem que la gent pugui guanyar unes condicions de treball, no? Per tant, jo crec que és aquest element, doncs, que situaves, doncs, que és el que han d'acordar, si ho fan d'una manera o d'una altra.
Enteneu, no? Per la patronal, aquest feies aquesta referència al blanc o negre, sortia al final, surt també de la patronal la idea, pràcticament literal, dit així, que no se'n pot tocar ni una coma, perquè el que la patronal ha dit que accepta és això i no cap modificació en aquest text.
És una part, de l'equilibri que tenen, i és el que opina la patronal. Nosaltres defensem l'acord perquè l'hem signat, clar, tampoc no seria,
evidentment,
d'allò de dir ara això i ara es colen altres coses, no?
Però em refereixo que els sindicats no heu fet mai el plantejament de dir aquest és l'acord i no permetrem que sigui modificat en cap aspecte, per entendre'ns, no?
Bueno, però nosaltres sí que diem que preferim que sigui la convalidació i que no sigui modificat, això sí, perquè hem de ser respectuosos amb les parts i amb el que hem acordat, no? Però és un tema que no anem de fer una muntanya. És que jo crec que hauríem d'estar debatent dels continguts i del que és millor de les condicions de treball i potser el que falta, quan s'aconsegueix i en quin temps s'aconsegueix, no? I no tant d'aquestes coses, si es convalida o no es convalida, si, no? Perquè és que jo crec que estem, per començar, desorientant a la població i alguna gent, doncs, semblant, doncs, que aquest acord és un acord que quasi no hi ha res quan és fals, i per tant nosaltres preferim que es parli. Si es parla de la importància dels continguts que hi ha a l'acord, no veig qui hauria de votar en contra d'aquest acord, perquè hi ha moltes i moltes millores.
I en tot cas és optimista sobre aquest possible acord, em deia, que creu que potser alguna cosa ha canviat a aquests darrers dies.
És a dir, si la bogeria política no guanya, els pim-pams aquests que tenen, jo, parlant amb uns i altres, veig que tenen punts d'acord per posar-se d'acord. No et diré quins, perquè és important la discreció, no? Perquè els acords surtin bé, no? Per tant, jo en aquests moments, jo a data d'avui, i doncs, bueno, també vaig tindre un moment de parlar a soles amb la vicepresidenta, i aquests dies també, doncs, amb alguns dirigents d'Esquerra també he parlat, jo els hi veig punts d'acord. Clar, si no entren en una bogeria, si comencen els pim-pams com la setmana passada, doncs potser no, però si no, des d'un punt de vista lògic, tenen punts d'acord, com ho han fet fins ara. És que no, jo no entendria com han aprovat els pressupostos de l'Estat, Esquerra. Han aprovat no sé quantes lleis durant aquesta legislatura, que ara per un acord com el de l'acord laboral amb els continguts que té, Esquerra ho té en posta i es situés en un punt maximalista de propostes, quan ells tampoc no han fet tantes propostes en l'àmbit laboral durant aquesta legislatura.
Queda entès, posicionament respecte de la reforma laboral. Ahir, per cert, la ministra i vicepresidenta en aquesta visita a Catalunya anunciava també que us ha convocat, sindicats i patronal, el dia 7 de febrer per parlar d'aquest augment del salari mínim interprofessional. Hi ha marge també amb la patronal per arribar a aquest acord?
Aquest jo suposo que és una mica més complicat, però no sé si hem firmat la reforma. Ho dic perquè l'anterior increment del salari mínim, que només va ser de 15 euros, d'aquest any passat, la COE no hi va ser. I en teoria tenim ja l'acord amb el govern, doncs, amb les organitzacions sindicals, quan es va arribar a l'acord de l'increment aquest de 15 euros, que aquest any el salari mínim pujaria a 1.000 euros. Bueno, si la COE canvia d'opinió i està a favor, perfecte, però en el darrer no hi van estar. No hi van
per
estar
això li
favor,
demanava de la probabilitat real, diguem-ne, que hi arribi, i de que s'arribi aquesta xifra, que crec que el sindicat ja l'heu dit en més d'una ocasió, que el salari mínim hauria d'arribar als 1.000 euros, la ministra també deia que hi tenia aquesta voluntat, Però vaja, sembla complicat perquè sense la COE l'últim acord es va quedar en els 15 euros i encara hi ha una mica més de distància, diguem-ne, del salari actual als 1.000 euros. Em sembla que encara n'hi ha uns 50 i escaig.
Es va acordar, quan hi va haver l'increment dels 15 euros, que va passar de 950 a 965, que el següent pas seria 1.000 euros aquest any, i a l'any que ve es anirien els criteris de la Carta Social Europea, que em sembla que eren aproximadament uns 1.060. Per tant, nosaltres esperem que el que es va parlar en el seu moment, doncs ara es concreti.
Seria un fracàs no arribar a aquests 1.000 euros?
Seria una falta de paraula per part del govern. Nosaltres seguirem insistint, no? Però si en les converses... És a dir, per nosaltres, acceptar aquest increment només de 15 euros anava condicionat al calendari. Per tant, esperem, doncs, que respecti el que es va parlar en el seu moment.
Una darrera pregunta per acabar, senyor Ros. D'aquí un mes just, un mes i un dia, caduquen la pròrroga dels ERTOs. S'hauria de renovar?
S'hauria de renovar, però evidentment també, si convalidem la reforma laboral, hi ha tota la legislació dels ERTOs i allò que ja es donaria una estabilitat total a la política d'ERTOs. Ja no estaríem pendents de si ara es renova, ara no es renova. Per tant, d'una manera o altra, els ERTOs han de continuar mentre hi hagi Covid, i després hi han d'haver, doncs, altres tipus d'ERTO per quan les empreses tinguin situacions de crisi es pugui gestionar, perquè el que s'ha demostrat amb els ERTOs, doncs, és durant aquesta crisi del Covid que han salvat milers de llocs de treball. Recordar que les anteriors crisis es anava directe a ERTOs, no? I amb els ERTOs hem salvat. Per tant, d'una manera o altra, els ERTOs han de continuar.
Camil Ros és el secretari general de la UGT a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Escoltàvem a Camil Ros i escoltem també, evidentment, a Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. Li formulo la primera pregunta, igual que li formulava el senyor Ros fa tot just uns minuts. Vostè creu que els partits que van fer possible la investidura de Pedro Sánchez votaran perquè sigui possible el text de la reforma laboral que van acordar?
No me'n passa pel cap una altra cosa, no? Jo penso que els partits, sobretot dos d'ells, no? El PNB i Esquerra Republicana, són partits que amb els seus àmbits governen i saben perfectament perquè protagonitzen les dificultats, no? I la complexitat de la concertació i el diàleg social. Per exemple, aquí a Catalunya protagonitza fins i tot la presidència del Consell de Diàleg Social i sap que la fortalesa i sobretot la solidesa que els hi donen a les aplicacions legislatives, els acords concertats entre interessos tan contraposats com som els empresaris, els treballadors, que s'apleguen en una taula i es posen d'acord, doncs tenen un valor fonamental, i que estic molt segur que aquest convenciment d'aquests partits amb la concertació del diàleg social li donaran sortida a una llei que, a més, millora com mai els drets de la classe treballadora.
Vostè diu que no li passa pel cap, senyor Pacheco, però en el cas català, per exemple, Esquerra diu que aquesta reforma laboral no és la que esperaven, que no és suficient i que no hi votaran a favor. Públicament aquest és el discurs avui.
Bueno, però jo crec que el temps polític s'ha de respectar, les posicions partidàries que apleguen diferents interessos i també governen diferents agendes i calendaris també s'han de respectar, i en aquest sentit jo sóc confiat de que al final, quan prenem la decisió al Congrés dels Diputats per donar-li o no llum a aquesta llei, doncs no me passa pel cap que la decisió sigui mantenir-la del Partit Popular. No me passa pel cap.
Ahir vostè va poder reunir-se amb la vicepresidenta i ministra de Treball. Després, a la nit, Yolanda Díaz es va reunir amb Roger Torrent. No sé si en sap alguna cosa d'aquesta reunió, de si va anar bé o no va anar bé, però en tot cas no sé si la veia gaire confiada a la ministra en la trobada que va tenir amb vostè, amb que prosperi aquesta reforma laboral.
Jo penso que comentàvem això, no? Comentàvem aquesta idea i sobretot el convenciment, el coneixement dels valors que representen i defensen aquests partits, i que sabem perfectament el que ens estem jugant, no? En el món del treball. Canviar la cultura de la precarietat en el món del treball canvia les bases d'un model de societat que s'està construint mitjançant les desigualtats i la pobresa, no? I per tant, donar treball digne i treball decent a la gent és una qüestió que suposo que des de la vessant de les esquerres, doncs, i del progrés, no, no, no es planteja un que pugui embarrancar, no? I, per tant, ella estava també preocupada i ocupada, sobretot, per intentar trobar els consensos i, com veia jo abans, governar les agendes polítiques que tenen damunt de la taula i intentar que el dia 3 de febrer, doncs, aquesta llei estigui ratificada definitivament, no?
Més enllà del que hagi passat en el sopar d'avui, vostès, evidentment, que també han estat els darrers dies parlant amb les dues parts, li consta, com el senyor Ros, que hi pugui haver hagut acostaments en algun sentit, com a mínim en alguns aspectes?
Confio en que sí, perquè penso que les propostes que fa des d'Esquerra Republicana tenen recorregut per intentar, davant de la legislatura, també obrir-se camí, perquè també tenen, en aquest sentit, el suport de les organitzacions sindicals, no? És a dir, nosaltres estem molt d'acord en que hem d'intentar enfortir els convenis autonòmics, no? Per això també tenim espais propis per poder-lo fer, com és l'Acord Interprofessional de Catalunya, i intentar, des de del marc de relacions laborals català, doncs, promoure aquest tipus d'unitats de negociació col·lectiva que se mostren més solidàries entre els drets dels treballadors i les treballadores, no cap mena de dubte, i això també ho podem compartir i poder-lo promoure amb el que hi resta, no?, d'acció i d'agenda legislativa, amb el que queda de la legislatura. I també, com no, estem molt d'acord en enfortir les tuteles dels treballadors i les treballadores que es veuen afectats per els acomiadaments col·lectius, no? Nosaltres hem canviat la cultura amb aquesta reforma laboral del tractament de la contractació i de l'acomiadament. Aquí no es tracta ja de contractar barato i pagar barato per sortir, s'entra barato al mercat de treball i se surt barato del mercat de treball. Es tracta de mantenir la gent en el mercat de treball, i en aquest sentit la reforma de la contractació i els mecanismes RED, que són l'extensió dels certos Covid, no?, que per tothom ho acabi d'entendre, doncs es mantinguin de manera estructural en la nostra política de relacions laborals, doncs és la filosofia que canvia radicalment l'estructura i el paradigma de les relacions de treball en el nostre país. Per tant, enfortir en aquells espais que poden millorar encara més aquesta situació, hi podem estar d'acord, però clar...
Sembla que hem perdut aquesta... Senyor Pacheco, que em sembla que hi ha hagut algun problema amb la comunicació que s'ha tallat. Mira, fem una cosa. Està OK? Ara sí, senyor Pacheco, que l'havíem perdut en la resposta, disculpi.
On s'heu quedat?
No, que estava explicant que vostè sabia la via per intentar enfortir, diguem-ne, el sistema de contractació, sí?
Enfortir les tuteles dels treballadors quan es veuen afectats per els acomiadaments col·lectius que seguiran hi havent, no? Però, bueno, ja, aquesta línia la podem trobar amb una agenda legislativa que, evidentment, parti dels acords que s'arribin, en aquest cas, entre el govern i els partits que ho estan plantejant.
Uns partits que és necessari que li donin suport. El que sí que és veritat que hi havia aquests partits que també estan dient que el que no pot ser és que aquest acord els hi hagi arribat tancat d'una manera en la qual pràcticament se'ls diu que no el poden tocar, com a mínim així arribar, per exemple, per part de la patronal, que l'acord és el que hi ha i que no en signaran un altre que no sigui el que ja ha escrit, i que a més els ha arribat pràcticament als partits sense temps de marge per ni discutir-lo, quan la setmana vinent doncs ja s'ha d'abordar aquesta votació.
No estic del tot d'acord, perquè parlar de la reforma laboral venim parlant des de gairebé l'inici de la legislatura. Recordo que les negociacions del diàleg social van estar obertes abans de la pandèmia. Es van aturar, evidentment, perquè no calia una altra cosa que posar-se a tothom a intentar sortir de la pandèmia, però s'han retomat i s'han estat tenint converses i paral·leles amb els àmbits partidaris durant tot el procés de negociació. Aquí el que passa és que el caràcter legislatiu que té, el calendari que té, doncs ha de partir d'un acord del diàleg social, perquè això és la concertació del diàleg social. O què volem? Nosaltres deixem un acte que digui, i a partir del punt 10, en el moment que acabem nosaltres, comença tots els punts que estan oberts per la negociació. Qualsevol negoci en aquestes condicions, qualsevol que negocia un contracte deixa que vingui un altre llogater per posar un altre preu al preu del lloguer del contracte. Jo penso que hem d'entendre també com funcionen aquestes coses. I també amb un Congrés dels Diputats, amb la polaritat partidària que té, com mai a la història, l'actual Congrés dels Diputats, quantes parts s'han d'haver una taula de concertació? Hem de pactar a la vegada amb els 17 grups parlamentaris? Seria impossible arribar a un acord.
No seria lícit que ara el debat polític modifiqués un acord fruit del diàleg social?
Sí, és lícit. sí, és lícit, clar que és lícit. És a dir, la sobirania del Congrés dels Diputats té la capacitat legítima i jurídica per poder modificar-lo, clar que sí. El que hem de pensar és si hi ha la conveniència política d'obrir la llauna d'un procés d'esmenes que no sabem com acabarà perquè els diferents partits polítics intentaran utilitzar les línies de suports a les parts. Hi ha alguns partits polítics que estan més vinculats als àmbits empresarials, uns altres, evidentment, als àmbits sindicats. Com acabarà aquesta reforma al final, definitivament? Es curant cap a la dreta o cap a l'esquerra? Per tant, hem d'entendre i saber realment el que és l'equilibri del valor del diàleg social. És a dir, que nosaltres com a sindicats no hem calibrat ja els equilibris per arribar a un acord amb els empresaris, amb els justes suficients per equilibris per poder tenir el consens de tothom, el valor real que té la participació dels que directament han de relacionar després l'aplicació d'aquesta norma, perquè la norma no aplica de manera directa, la norma estableix les bases, després el món del treball s'han d'aplicar, els treballadors i els empresaris ho han d'aplicar, i que tinguin el consens en aquest sentit no li dona solidesa a aquest acord. Jo penso que això ha de tenir-se amb la reflexió política a l'hora de prendre decisions. És a dir, què posem en joc si no l'aprovem, és a dir, mantenir la reforma del Partit Popular? Què posem en lloc si obrim la llauna d'una proposta de llei per obrir tot el procés d'esmenes? Es curarà la dreta, es curarà l'esquerra, aquesta reforma laboral? I què passarà després si trenquen els consensos a l'hora d'aplicar-se amb el món del treball? Si s'aplicarà normalment o encara tindrem que seguir amb una lluita constant perquè s'apliqui? Per exemple, Glovo ha volgut aplicar la llei Rider que s'ha aprovat ja fa uns quants mesos en aquest país, no l'ha volgut aplicar i estem tenint que prendre tota una sèrie de lluita sindical, jurídica, per fer complir la llei i laboralitzar els treballadors i treballadores de Glovo. Si els empresaris no es posen d'acord, posaran totes les entrebancs i totes les dificultats per poder-la aplicar.
M'està semblant llegir entre línies, senyor Pacheco, una avisa esquerra, que és que no. Si obrim una discussió política, el text viria a la dreta al Congrés dels Diputats. No. És a dir, sigui més conservador.
No. Jo el que dic és que no podem descartar-ho. És que el Partit Popular té més diputats que ningú. És que Ciutadans també té diputats. És que Vox també té diputats. Sí. És que, clar, aquí no està escrit, no? Si al final la majoria d'investidura es trenca, què fa el govern amb aquesta proposta de llei? I és que n'hi ha algunes esmenes que poden tenir majories. Se poden creuar les majories, no? Els blocs que van conformar la investidura no tenen per què mantenir-se quan el debat és article per article. En uns articles es poden posar d'acord els del bloc d'investidura i en uns articles, algun dels blocs d'investidura, es poden posar d'acord amb el bloc de la dreta, perquè en el bloc d'investidura hi ha partits conservadors. Per tant, aquí no està escrit que no giri cap a la dreta una part dels articles que poden obrir-se amb les esmenes que acabin desdibuixant el que són els objectius fonamentals dels equilibris d'aquest acord de la reforma laboral. Això també es posa en risc. Per tant, jo penso que aquesta reflexió s'han de tenir políticament. Lícitament, clar que poden modificar la llei, com no. Ells tenen, al final, la paraula del marc legislatiu del nostre país i tenen la sobirania d'estar votat per la ciutadania, clar. Però nosaltres també voten els treballadors i les treballadores.
Veurem aquest debat cap a on avança la propera setmana que arribarà al Congrés dels Diputats. També de cara al dia 7, anunciava ahir la ministra que ha convocat a sindicats i a patronal per començar a negociar la pujada del salari mínim de cara a aquest any. S'arribarà als 1.000 euros, senyor Pacheco? Ho veu realista a dia d'avui?
Realista i una obligació política d'un govern que va arribar a un acord de posar una senda d'increments en relació a una recomanació d'uns experts que barrejaven diferents línies de pujades. Se va escollir una, que eren 15 euros l'any passat, i després arribar als 1.000 euros aquest any i acabar l'any vinent amb el 60% del salari mitjà.
Passa que aquest acord és un acord al qual es va arribar i en el que no hi era la COE, finalment, perquè se'n va desmarcar, perquè no volia ni aquells 15 euros en aquell moment.
Els acords del diàleg social poden ser tripartits o bipartits o desacords. El diàleg social pot acabar sense acords i al final el govern ha de governar. Però també hem de tenir molt clar que el que preceptivament es fixa amb aquest procés de consultes no és una negociació com tal del diàleg social. És a dir, el que diu la llei és que el govern té l'obligació d'obrir un període de consultes amb els agents socials per mirar de posar-se amb el sentit de quines han de ser les línies de la pujada del salari mínim, però no és un preceptiu tenir un acord. Si mireu el format dels acords que vam arribar, no van a ser acords com el de la reforma laboral, és un altre tipus de formulació jurídica.
Per tant, si el govern, pel que fos, els digués que no es veu en aquest augment arribant als 1.000 euros ara, vostès els secundarien?
Si no arriba als 1.000 euros, no, clar que no. No podrem, nosaltres no podem dir el que és una senda, el que és la normalitat. És que avui tenir un salari mínim de 1.000 euros es mostra, com s'ha mostrat la pujada dels darrers anys, que va en favor de l'economia i sobretot de la cohesió social. I per tant el que no podem anar és retardant que la sortida de la pitjor crisi que hem patit els ciutadans i ciutadanes del nostre país amb aquesta pandèmia no es tinguin ara en tot un impuls de les polítiques públiques per intentar recuperar les rendes. És que en aquest país s'han perdut massa rendes per part dels treballadors i les treballadores durant aquestes dues crisis concadenades. Estem parlant de que la devaluació mitjana dels salaris, i és la mitjana, és del 6%, però dels salaris més baixos ha arribat al 14% de pèrdua de salari, de pèrdua de poder adquisitiu. S'ha de recuperar com sigui. Per tant, aquesta mesura del salari mínim actua amb la gent que menys té, i quan la situació és ben magres, els que més tenen, tenim l'obligació moral i política de fer tot el possible per guanyar-se, per donar-se a guanyar la vida el que menys tenen. I el salari mínim és la millor mesura per poder-lo garantir i vertebrar aquesta realitat. Per tant, no estaríem d'acord amb aquests, si aquest salari mínim no arribés als 1.000 euros aquest any.
Vostè n'ha pogut, no sé si n'ha pogut parlar, si ha mantingut algun tipus de contacte, ni que sigui aquí a Catalunya, per exemple, amb el president de Foment del Treball. Ho dic perquè el senyor Sánchez Llibre, en una entrevista amb la Gemma Nierga Televisió Espanyola, deu fer 10 dies aproximadament, ara hi parlo de memòria, ell va dir la frase que Foment del Treball era partidari de pujar els salaris. També és veritat que tradicionalment la patronal no ha estat a favor de pujar el salari mínim, no? que a vegades pot semblar el mateix, però són dues coses diferents. Vostè ha fet algun sondeig o ha tingut ja algun contacte aquí a Catalunya amb la patronal per parlar d'aquest salari mínim, per saber una mica per on respiren?
No, el salari mínim específicament no, perquè al final també són àmbits d'interlocució que també es tenen a nivell estatal, no? Uh-huh. Però sí que hem parlat de la política salarial, clar que hem parlat de la política salarial i estem parlant d'intentar donar-li un impuls a l'acord interprofessional de Catalunya, que és l'acord que defineix les línies d'actuació, els convenis col·lectius en tots els sectors i empreses, i estem parlant, evidentment, de com afrontar el que són les polítiques d'increment salarial, sabent que tenim una inflexió totalment desbocada i que hem d'intentar conjugar que la competitivitat de la nostra economia no se'n vagi en orris arrossegada per aquesta inflexió, però també de que dels treballadors i les treballadores no perdin el seu poder adquisitiu.
Sap que hi ha moltes petites i mitjanes empreses que segurament s'estan posant les mans al cap quan ahir van escoltar la frase, doncs toca parlar d'augmentar el salari mínim, no? Estic parlant de petita i mitjana empresa, que està ara mateix doncs també aguantant aquesta inflació des del punt de vista productiu, que pot estar parlant també amb els seus treballadors ara mateix de si és el moment o no d'augmentar els salaris. Ja no parlo d'un 6%, un 6.5%, sinó fins i tot amb aquesta interanual que estaria al voltant del 2-3.
Però bueno, jo no m'imagino tenir un negoci, no?, que depengués d'un negoci que pogués tenir 2-3 treballadors i treballadores en una petita empresa que pogués dependre, no?, d'un increment salarial de 34 euros, no?, mensual. No sé si tindria que tancar la barraca abans del SMI o després de l'SMI, no?, perquè si no sóc capaç de poder fer front a un increment de despesa de 100 euros al mes, és que la meva línia de negoci és una mica minsa, no? I per tant, tinc un problema més estructural que no el que significa incrementar aquest nivell de salari, no? Hem de tenir en compte que la majoria d'empreses d'aquestes estan vinculades a convenis col·lectius que ja estan pagant per sobre el salari mínim interprofessional, no? Per tant, penso que el nivell d'afectació en aquest sentit ha de tenir-se en compte amb un altre esclaus, no? I és com la capacitat de consum de molta més gent els dona oportunitat de millorar la seva capacitat d'implementar-se amb el seu negoci, no només amb aquesta lectura pròpia de quan és el número d'euros concrets que ha de pagar a un, a dos o a tres treballadors amb qualsevol comerç o qualsevol àmbit, no? Jo penso que n'hi ha més elements de caràcter positiu, com s'han mostrat, no?, que s'ha incrementat el nivell de consum intern, per tant, ha incrementat també el nivell de la participació de l'economia del comerç amb la nostra societat quan la gent ha tingut per gastar. I, per tant, aquesta és la lògica també que impulsa el salari mínim, no?, que tothom pugui gastar i, per tant, s'incrementa i se dinamitza millor l'economia. l'economia, també, sobretot, per la petita i la molt petita empresa.
Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya i ens ha acompanyat avui al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi, com sempre.
Moltes gràcies a vos.
Que vagi molt bé. Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat molt breu i en tornar a temps de tertúlia amb Alberto Gómez, amb Oriol Marc i Milagros Pérez Oliva.
Ràdio Estel.